I a mig matí, com cada dijous, coneixem històries del boi amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia a tothom.
Com ha anat la setmaneta?
Bé. Mira, amb una festa entremig, no?
El pont.
El pont. Aquest pont, sí. Bé.
Estrany, no?
Estrany, això mateix. Estrany.
Com les festes de Nadal, que aquest any
tot
seran també molt estranyes.
Bé, però segurament que un altre any tot serà molt millor, eh?
I tant.
Sembla que pinta bé tot això ja.
Es
veu la llum al final del túnel, que diem.
Exacte, sí.
I pels més pessimistes, doncs que s'animin. Perquè si això ho cometes segons qui, que no, que allà que et penses, bé, doncs amb altres mateixos.
Exacte.
Tot s'acaba. El dolent també s'acaba, eh?
I tant que sí. I avui cap a on anirem, Ernest?
Bé, avui comentarem un article que es va publicar al BOI 37 a l'estiu del 2016, que es titula Projecte d'una nova església parroquial a la Roda de Barà i que va fer la Roser Nogués Marcet.
Molt bé, perfecte. Doncs explica'ns.
Bé, és un projecte que tot el que és l'article és molt interessant, no? És aquest projecte d'aquesta nova església que s'havia de construir, que era un projecte totalment desconegut, ningú en tenia memòria ja al poble, fins que la Roser ho va descobrir remenant arxius, no? L'arxiu de l'Arquebisbat de Tarragona. Ella és una experta en el tema aquest de trobar documentació oculta, no? És un article, ja comentava, molt, molt interessant, i que ens comenta precisament això, no? Doncs l'any 1863 l'església del poble de Roda quedava petita per donar servei a tots els feligresos. Bé, l'alcalde del seu moment, Joan Vives i Romeu, va convocar els rodencs per tirar endavant el projecte d'eixamplar doncs l'església existent de Sant Bartomeu, la que coneixem, però era uns anys dolents, ja que la vinya, els pagesos, no? Havia quedat malmesa la collita del raïm i no hi havia doncs suficient diners perquè el poble pogués col·laborar. Evidentment, ho havia de fer el poble amb diners i col·laboració, diem, amb els seus braços. Aquest projecte doncs es va deixar perquè era impossible econòmicament tirar-ho endavant.
Mm-hmm.
Però 20 anys, quasi 20 anys després, el 1882... va arribar el ferrocarril doncs aquí al nostre poble. És a dir, la via fèrrea afectava, com ens afecta encara i pels segles dels segles, pel que sembla, doncs el nucli antic, el nucli urbà de Roda, no? Sobretot és evident que passa els que coneixem, no? Tots els rodencs i tots els que coneixen el poble saben ben bé que passa just darrere les parets de l'església parroquial.
Mm-hmm.
Clar, evidentment el tren en aquell moment era que passés dins del poble, era una cosa desconeguda i feia por, tot i que Roda, que el ferrocarril ja passava per la part costanera, no? La línia que tenim a baix a la costa, tocant a Mart, és més antiga que la que tenim aquí dalt. Però, clar, va provocar doncs que una por, un temor, tant als rodencs com al consistori i al rector, que això provocaria doncs moltes molèsties, inclús el moviment amb el pas del tren, que caiguessin algunes imatges, esquerdes, el moment d'oficiar les misses, doncs que el xiulet del tren doncs molestés, etcètera, etcètera, no? A més, tot i amb això, es va tirar endavant, no? Vull dir, això ja no cal ni fer-ho esment, aquí la tenim. És una línia que ens ha afectat negativament moltíssim el poble i ens ha afavorit molt poc, no? Perquè hem de recordar que només hi ha parada de trens des de l'any 1969 i ben pocs, no? No ens compensa, però, en fi, és una altra història, no?
Sí.
Bé, evidentment, on passa la via del tren, abans hi havia una altra cosa allí, no? Hi havia una plaça que va desaparèixer, és a dir, al fer la línia va desaparèixer una plaça, la plaça nova, algunes cases que tancaven, evidentment les cases continuaven del carrer Vall, seguien avall, no? Hi havia unes cases que als baixos d'aquestes cases hi havia l'escola dels nens, hi havia una carnisseria i una espardenyeria. I evidentment també part de l'antic cementiri que envoltava la part de darrere de l'església, tot i que aquest cementiri estava en desús ja feia uns anys que es havia construït el que hi ha actualment, no? Bé, comentàvem, no? El disgust, la por de que provocaria, que afectaria el temple, aquesta nova via. L'arquitecte tarragoní Ramon Sales i Ricomà va fer un expedient d'expropiació dels terrenys i de cases afectades tot això que he comentat ara, no? I va amb el seu peritatge va detallar doncs el que comentàvem ara, d'acord amb l'Ajuntament, amb el rector, no? La por que hi havia que pogués afectés doncs tant l'aspecte de l'edifici com dels actes religiosos que es farien dintre del temple, no? Aquest expedient va tindre resposta per part de la companyia de ferrocarrils, doncs el seu gerent, Francesc Gomà, que era el director gerent de la companyia, no? Va enviar una carta a l'Ajuntament. Aquest senyor, evidentment, era la part contrària del que deia l'arquitecte Ricomà i del que deia l'Ajuntament i el poble de Roda, no? Titllava d'exagerats el rector, el consistori, ja que deia que el pas del tren no podia fer caure cap imatge i que no, evidentment, que no passaria res, perquè això en altres ciutats, hi ha ciutats grans, no hi havia moviment de transvies, de cotxes, de, evidentment, poquets per l'època, i que no passava res, i que si el xiulet de la màquina molestava el culte, no?, els actes religiosos, doncs sabent que els trens tenien uns horaris, no és com ara que en passen tants, hi havia menys, si el tren passava de tal hora a tal altra, doncs el més fàcil era que els horaris s'adaptessin doncs a l'horari del pas del tren, és a dir, quan no passés el tren, que es fessin les misses, vull dir, fàcil, no?
És lògic.
Sí, clar que sí, no? Com que l'església es va fer després, doncs clar, us adapteu vosaltres, no? Que les històries que sempre són iguals passin anys o d'anys abans o anys després, no? Doncs bé, com que la cosa no estava clara, doncs l'arquitecte Sales i Ricomà doncs va recomanar la construcció d'un nou temple més gran. Han comentat que quedava molt petit, no?, perquè només hi tenia cabuda per 224 persones. Pensem que era... L'església era més petita que la que tenim ara, eh? A finals dels anys del segle XX, del segle XIX, es va eixamplar el que és la part que correspon al cor. Era més petita, només que hi havia aquestes persones, un terç dels rodencs representava. Per tant, era important que creixés, ja que no podia créixer per la part de la via, perquè hi havia la via, doncs fent-ne una de nova. Doncs bé, l'arquitecte va fer, amb aquest peritatge d'expropiació, va demanar una indemnització a la companyia del ferrocarril per 140.398 pessetes. Fa riure avui en dia sentir...
Sí, la veritat és que sí.
Clar, aquests diners haurien de servir per la construcció de la nova església, que ell mateix va dissenyar els plànols, no? 140.398. Aquests diners, doncs, per el que expropiarien rectoria, cementiri, església... Doncs, per que servissin per construir una de nova i aquesta quedaria, doncs, allí a veure què passava, no? Bé, doncs, l'arquitecte va fer un nou projecte, és a dir, va dissenyar els plànols de la nova església i rectoria, amb el beneplàcit, en aquest cas, del rector, no? I l'any 1882 va presentar el projecte. Aquí la Roser també ens fa una biografia, una breu biografia de l'arquitecte Ramon Sales i Ricomà, eh? Tot un personatge de l'època, eh? Era de Tarragona, tarragoní, va ser nomenat arquitecte municipal de Tarragona l'any 1883, el 1890 va ser arquitecte provincial, també fou docent, mestre, va fundar a Tarragona la Reial Germandat de Jesús de Natzaret, en fou el president i va cedir els baixos de casa seva, la Rambla Nova, perquè en fos la seu. Va participar també a l'arribada del tramvia a la ciutat de Tarragona i a la creació de la Popular, no? La Popular potser sona estrany, no? Els que som ja una miqueta més grans sabem que era el cotxe de línia que enllaçava els pobles de la Rodalia amb la ciutat, no? Quan anàvem a Tarragona, que no teníem cotxes particulars, anàvem a Tarragona, es desplaçàvem caminant els 2 quilòmetres fins a baix a la 340, a la carretera Reial, per posar-nos antics, i agafàvem la Popular que ens portava a Tarragona.
Mira, molt bé.
Bé, aquest senyor va participar, tot un personatge, no? Va rebre nombroses distincions i va morir l'any 1926, als 77 anys. Bé, la seva obra va deixar una empremta a molts pobles i ciutats i encara avui en dia es pot reconèixer, no? Ja va fer diferents ajuntaments, Amposta, per exemple, Amposta, Móra d'Ebre, Valls, escoles a l'Arbós, a l'Espluga de Francolí, la Nou de Gaià, la Pobla de Montornès, per tant, les escoles, si són les antigues, són d'aquest senyor, Torredembarra, Ulldemolins, el Vendrell, va dissenyar el cementiri de Constantí, de la Riera, de Santa Oliva, teatres i cinemes a Tarragona, a Montblanc, i al Mercat Municipal del Vendrell, que aquí el coneixem i reconeixem tots plegats, no? Vull dir, si quan anem al Vendrell, pensem, mira, és d'aquell senyor que havia fet el projecte de la nova església de Roda, a Tarragona, ciutat, la plaça de Toros, el pedestal de Roger de Llúria, que està al capdamunt de la Rambla, la barana del balcó del Mediterrani, el Tocaferro, la que toca ferro als tarragonins, l'ermita de la Salut, Sant Pere del Serrallo, l'antiga audiència, tots aquests edificis importants i reconeguts són obra d'aquest senyor. I Espanya inclús va consolidar els fonaments de la Basílica del Pilar de Saragossa, que tenien greus problemes de filtracions degut a la proximitat del riu Ebre, no? Doncs ell va posar solució a aquest problema.
Mira, molt bé.
Bé, doncs tenim que aquest senyor va fer el projecte, els plànols d'aquesta església. Aquí l'article s'ha de llegir, no ho explicaré, no? Perquè està tot molt ben detallat. Doncs amb dibuixos, amb tot plegat amb mides, amb tot, amb quantitats inclús de teules que es necessitaven, no? Doncs, inclús ja que tenim aquí, doncs ja dic el plànol dibuixat de l'església, no? Doncs, de la nova església, que seria molt més gran que l'existent, no? En aquest cas, el campanar seria al mig de la façana i havia de tenir 40 metres d'alçada. Perquè ens fem una idea, el que tenim actualment en fa 33, no? Seria 100 metres més alt, Déu-n'hi-do-ret.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. L'interior havia de tenir tres naus, la central, com és normal, en les esglésies més grans, i les laterals havien de tenir les capelles amb els seus altars i ja estaven comunicats entre ells, no? A l'església de Roda actualment estan comunicats els altars laterals, però fins fa pocs anys no era així. Ja tenia, havia de tenir baptisteri, capella del Santíssim, el presbiteri, no la part de... El presbiteri, doncs, és la part on hi ha, es diu a missa, la més profunda de l'altar, on hi ha l'altar major. Havia de ser semicircular, deambulatori, és a dir, amb un pas pel darrere, una sagristia molt gran, inclús un magatzem i el cor, com també és normal, no? Realment tindria un aspecte una miqueta catedralici, no? Si mirem el boi, no?, i veiem els dibuixos, havia de ser un projecte realment important, molt, molt maco, que tant de bo es hagués fet, no?, haguéssim tingut dos bons monuments, no? L'arquitecte també va fer un pressupost molt detallat, que també està escrit aquí al boi, amb un cost total de 88.658 pessetes. Això és que, de veritat, sembla mentida que amb 100 i no masses anys pugui canviar tant, no?
I tant.
Tant, no? Perquè aquest pressupost d'aquestes 88.000 i escaig incluïa, a part de la construcció de l'església, la nova rectoria, la compra dels terrenys i, a més a més, un pont que uniria, que ja sabem que hi hauria la via, que uniria doncs, la part on hi hauria l'església, que ara direm on s'havia de fer, a la part alta del poble, el que coneixem doncs, com Montjuïc, no? Valls Montjuïc. Val, pensem que si a l'església, que tot aquest projecte faraònic valdria uns 89.000 pessetes, el pressupost anual de l'Ajuntament de Roda era de 2.732.
Oh!
Clar, imaginem-nos, però esclar, si la indemnització han dit que van demanar 120.000 i escaig, encara en sobrarien, encara haguessin sobrat. Bé? Els terrenys on s'havia de construir doncs, aquesta església eren propietat de la família Elies, no? Aquesta família que han parlat tantes vegades de Cal Elies, el que és la casa de les monges, etc. Aquesta família adinerada, no?, d'aquestes famílies fortes de Roda. I era on hi havia la seva era, és a dir, on estem ara mateix nosaltres, no? On estem ara, a la ràdio, al casino, al bloc de pisos que abans era el xalet, tota aquesta zona gran, tota aquesta zona d'aquí molt gran, no? Tota aquesta zona havia de ser on s'havia d'ubicar, doncs, aquest projecte faraònic. Tenim l'altre cantó, l'encarregat del peritatge de la companyia, és clar. L'encarregat de la companyia va fer la seva feina, evidentment, tirant, escombrant cap a casa. El pèrit de la companyia no veia cap inconvenient que la via passés pel costat de l'església. No veia cap inconvenient.
Encara perquè... que no la van fer passar per dins.
Sí, quasi.
Tela, eh?
A veure, jo he sentit... he sentit, m'han comentat gent de Roda, bueno, gent de Roda, doncs, escolta, inclús ho he vist escrit, no?, amb algun paper que ha fet alguna associació, que l'església es va... quan hi va haver el pas del tren la van tallar, és a dir, que era més gran per la part de darrere, de part de que toca la via, i que es va tallar per fer la via, no?, totalment incert, s'havia d'eixamplar per aquell cantó, quan es va fer aquell arcalde que va intentar, no?, els anys abans, no ha sigut mai més gran per aquella part, i es va tallar al contrari. Tot aquest senyor, el que dèiem, el pèrit de la companyia, doncs no hi havia cap inconvenient, per tant, com que no us perjudiquem ni us molestem, i si us molesteu canvieu les misses, doncs no hi ha cap necessitat de fer cap nova església, s'adapteu amb la que hi ha. Per tant, ell només va fer la taxació del solar on hi havia la part del cementiri que ho va ocupar la via. Pensem que el cementiri envoltava l'església, no?, per la seva part oest i la part nord, no?, del darrere. Com que la via va agafar la part nord, van indemnitzar només aquella part per 483 pessetes. 483 pessetes. És a dir, clar, de 120.000 que demanava l'arquitecte Sala Ricomà a 483, que segurament és el que van pagar...
Hi ha diferència, eh?
Hi ha diferència. Per tant, els rodencs es van haver quedat amb les ganes de veure aquest temple catedralici faraònic que haguessin possiblement compaginat amb el que ja hi havia, perquè també s'ha demostrat que, a part de les molèsties que ha provocat el tren amb els seus sorolls i xiulets, no, pràcticament no ha passat res, no ha caigut cap element important ni res, no? Potser, possiblement alguna esquerda, potser, però no sembla que hagués afectat seriosament el temple, eh? Per tant, en aquesta part tenien raó, es van estalviar aquests diners. Ara la molèstia que tenim a l'església i que tenim al poble, sobretot els que vivíem a la part de dalt, que sempre ens hem d'esperar que això és una aspiració molt antiga, que ens traiessin aquesta via, la desplacessin, doncs, amb una altra, crec que sé, tocant a l'autopista, doncs, bé, no, això no ho veurem pas. És un terme de roda que també molt fraccionat, eh?, molt trencat. Jo també, això no té res que veure amb l'article, però tenim la 340, tenim la via de baix de la platja, no?, tenim l'autopista, tenim la via aquesta que parlem ara, i després l'AVE, que ens talla el terme més amunt. Vull dir, tenim cinc trams, eh? Vull dir que déu-n'hi-do. Els dels pobles que ens han anat tutinant més, eh? Per tant, aquí es va quedar el projecte, no va tirar endavant per falta, evidentment, de diners, el mal de tots.
Sí, com sempre, no?
De sempre, dels segles, sí, no? Ja sabem que n'hi ha per segons què i per,
sí,
segons,
sí,
i per segons qui.
També.
No? Però això és un altre tema.
Doncs sí. Molt bé, doncs ja hem conegut una mica més de la nostra història.
Ah, exacte.
Ernest, moltíssimes gràcies i bona setmana.
Igualment, bona setmana per tothom.